Fa 10 dies, Sant Cugat homenatjava els santcugatencs deportats als camps de concentració nazis amb la col·locació de 6 Stolpersteiners a les portes dels habitatges on van viure abans d'exiliar-se durant la Guerra Civil. Va ser l'acte principal del programa homenatge impulsat per la Regidoria de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Avui en parlem i ho fem amb la regidora responsable de Memòria Històrica, la Pilar Gorina. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Pues molt bé, sí? Contents d'haver fet aquest acte de restitució de la memòria històrica.
Precisament li volia preguntar com se sent, com es queda un representant públic quan fa un acte d'aquest tipus.
Bé, doncs en teníem moltíssimes ganes, teníem necessitat de fer-ho. Molt sovint tots els temes de memòria històrica són callats perquè hi ha una necessitat de silenci i ja feia massa temps que havien de sortir. Era un deure amb la ciutat col·locar aquestes plaques que formen part d'un projecte europeu i, per tant, nosaltres ja ens havíem sumat feia temps. I teníem, doncs, a més, hem hagut de traslladar aquest acte 3 vegades, per tant, en teníem moltes ganes, no? I tenim ganes de passar pel carrer i topar-nos amb aquesta llamborda Stolpersteiner.
O sigui que la pandèmia ho ha anat allargant en el calendari, no?
Exacte.
Aquest va ser aquest l'acte que dèiem, va ser l'acte principal d'aquest programa homenatge que s'allargarà fins a l'hivern de l'any vinent. Quins altres actes hi ha programats?
Sí, perquè els actes de memòria serveixen a vegades per acabar un procés i a vegades per continuar. És a dir, o són un punt de partida. Per tant, en els instituts, a les escoles, en grups de lectura, en grups de treball que tenim de les dones de la memòria, doncs aquest treball continuarà. I també, doncs, cada any celebrem doncs, l'aniversari de l'alliberament dels camps d'Auschwitz i també doncs, fem una parada cada any per recordar les víctimes de l'Holocaust, per tant, amb joves. Per tant, tant amb joves com amb infants com amb gent gran, ja hi hem treballat, però continuarem treballant. Per exemple, doncs, seguirem fent itineraris amb gent. Serà una de les coses. I altres temes serà treballar-ho a centres educatius.
Mm-hmm. Hi ha un programa ja establert i determinat?
Un programa que no està tancat del tot, perquè no ens atrevíem a tancar, però un programa que fa que continuï doncs aquesta primera tasca. Per exemple, els infants de sisè de l'escola Joan Maragall, ja hem quedat amb ells doncs, que el proper curs el tema de memòria que treballaran serà aquest. I a partir dels quadernets que presentarem dimarts que ve, que també hi ha tota una recollida d'aquestes 6 persones i del que vol dir les llambordes Stolpersteiner, per tant, aquest dijous, no sé si dijous o dimarts, equivocadament, al monestir a les 7 presentem aquest quadernet que complementa, és un altre acte que va lligat amb la posada de les llambordes Stolpersteiner.
Aquest llibre és una novetat?
És una novetat,
doncs,
és una novetat. És el quadern 4 de patrimoni del museu, que ja el teníem preparat, evidentment, perquè aquest acte l'havíem d'haver fet fa temps. I el que ens sap més greu de tot és que l'escultor Gunther Gein havia d'estar present, però amb el Covid i amb l'edat, doncs la darrera vegada que fèiem l'intent de fer l'acte ja estava preparat perquè vingués i a partir d'ara ja aquest escultor no es belluga més, ja no anirà a més poblacions, perquè en aquest projecte que és el més gran a Europa de memòria històrica sobre l'Holocaust, que afecta a 20 països, a 175.000, a veure, no en recordo exactament, 20 països,
sí, s'han col·locat a bastants, sí, més plaques, no? Unes 75.000,
1.800 ciutats i 75.000 plaques, per, sí, tant és l'acte de memòria històrica respecte a l'Holocaust més gran i més transversal que hi ha hagut a la història, no?
Les Stolpersteiner són unes llambordes especials que, com va explicar el seu creador, el que volen és cridar l'atenció dels vianants. Però anem a l'origen, perquè com comença aquesta història de les llambordes i com s'escampa i arriba fins a casa nostra?
Bé, és conegut, però aquí Sant Cugat es concreta amb una moció al ple municipal al març de 2017 que presenta el regidor Ignasi Bea en nom de la CUP i que és recolzat per tots els partits del consistori, i és un tret de sortida ciutadà, no és un tret de sortida en quant a homenatge de l'Holocaust, però sí ens obliga doncs a demanar les plaques, perquè aquestes plaques són úniques i són fetes a mà, per tant es demanen a l'escultor i a través del Memorial Democràtic, es demanen i s'encarreguen, com ha passat a tants altres pobles de Catalunya. Els últims pobles que estem junts doncs són uns quants, no sé si Vallbona d'Anoia, Vilafranca el Penedès, Vilanova i la Geltrú, Esparreguera, Súria, Cardona, Rubí, Ripollet, Santa Perpètua, Figueres i Mataró. Són les que vam quedar amb aquest pack que ja les tenien fetes, perquè el que sí que es feia a través de l'escultor és que quan es tenien preparades les d'un país i d'unes quantes ciutats, anava l'escultor i en uns dies
feia una ruta.
Exacte. En aquest cas doncs ens vam quedar, i al llarg d'aquest any, mica en mica, cada poble, cada ciutat ho ha fet segons les seves circumstàncies, alguns ho han fet discretament. Nosaltres tenim la sort d'haver trobat les cases on havien viscut en algun moment aquestes persones. Altres ciutats no s'han trobat de totes les persones, i llavors el que hi ha és un lloc comú on s'han col·locat les diferents llambordes, un lloc emblemàtic del municipi, i llavors és un homenatge comú. Aquí tenim la sort doncs que el nostre historiador local, José Fernando Mota, doncs va saber trobar amb anys
de recerca,
que és un dels objectius també de la regidoria, la recerca de memòria, doncs ha sabut trobar o familiars o coneguts d'aquestes persones i ha anat refent la història. En alguns casos és curiós perquè ni les mateixes famílies sabien, perquè es dona aquest fet del silenci. Les persones que han patit molt amb aquests tipus de situacions molt sovint no tenen necessitat de parlar-ne, justament tenen necessitat del silenci. I aquí ha passat també, doncs hi ha famílies que han redescobert el seu avi o el seu besavi en aquesta situació, no? Bé, doncs a través d'aquella moció es va començar a bellugar, i així que vam tenir regidoria de memòria històrica o memòria democràtica, que els dos noms són fantàstics, doncs potser va ser la primera cosa que vam dir: hem de recuperar coses que hi havia al ple, doncs que propostes que hi havien, i aquesta ens va semblar interessantíssima. Vam posar fil a l'agulla, ja s'havia posat una mica fil a l'agulla en el tema de demanar les llambordes, i a organitzar aquest acte doncs que ens sembla el mínim que podem fer per restituir aquestes víctimes, aquestes persones que van patir tant, que en aquest cas doncs van ser 6. De moment, al principi n'havien trobat 3, després 6, no sabem si el dia de demà en trobarem alguna més.
Justament li volia preguntar si és que el tema estava tancat, la recerca ja s'havia donat per acabada. Són 6 les persones, però entenc que es continua treballant en aquest sentit.
Sí, de fet han sortit 2 persones, però que no acaben de... hem d'acabar d'esbrinar. Sembla que no compleixen els requisits que es necessita per tenir placa al municipi. Algú a lo millor era d'un altre municipi, va viure algun familiar, per tant, aquella persona no. Però bueno, a partir d'aquí estem estirant el fil, i pot ser que en algun moment doncs trobem amb alguna altra persona que hagi viscut a Sant Cugat i que encara no se sàpiga. De moment la investigació ha estat prou sèria i prou interessant, no? Doncs bé, vam posar fil a l'agulla, i juntament amb el Memorial Democràtic, perquè això es fa juntament amb el Memorial Democràtic de la Generalitat, vam treballar per poder fer aquest acte que sempre està pactat amb el Memorial Democràtic i té una relació, totes les ciutats tenen punts en comú, i sempre és la col·locació d'aquestes llambordes, ja dic, úniques, fetes a mà, i possiblement en el lloc on van viure aquestes persones.
En aquest treball de recerca que va fer l'historiador local José Fernando Mota, es van esbrinar una mica quines van ser, com eren les seves vides, la seva vinculació a la ciutat,
sí.
Quin altre tipus d'informació, a banda de les dades que sí que es necessiten i que queden gravades en aquesta llamborda, en aquest Stolperstein, que és complicat de dir, aquest nom, eh?
Ho explicarem dijous en el llibre, però és veritat que hi ha santcugatencs d'aquests sis que en sabem molt més, que d'altres en sabem molt poc, perquè s'ha pogut trobar, doncs, això, més persones que coneixien, o documents, molts documents s'han trobat als arxius. Per tant, el José Fernando Mota molta de la documentació l'ha tret d'arxius de Catalunya o de Sant Cugat.
De les sis persones, dels sis santcugatencs, dos van quedar alliberats, els quatre restants van ser assassinats. Quin ha estat el paper de les famílies en tot aquest procés?
Bé, de gran emoció, no? Ha estat molt emocionant descobrir, doncs, una vida que desconeixien. Algun cas sí que tenien algun coneixement, altres no, i per tant posar-se la pell d'aquella persona que va patir tant, que és familiar seu i que, en el cas dels dos supervivents, no van poder manifestar i explicar, no? Per tant, ha estat molt emocionant. De tots no hem trobat persones.
I és possible que alguna de les famílies hi participés d'alguna manera activa en la recerca d'aquesta informació que feia l'historiador?
Evidentment, sí. I algunes d'elles van participar a l'acte, també.
Quan parlam de l'itinerari guiat per la col·locació d'aquestes llambordes, que s'obrirà, és un recorregut que s'obrirà a la ciutadania, estem pendents de saber quan, a partir de quan, no sé si hi ha una data, perquè clar, el que ho condiciona tot són aquesta pandèmia, no?, que encara manté algunes restriccions. No sé si això ja està determinat o...
Bé, la idea és fer primavera i tardor, no està encara predeterminat, i la idea és que primer puguin accedir-hi els grups que estan, les dones de la memòria que treballen, els grups d'institut que estan a l'Arnau Cadell treballant el tema, és a dir, que en primer lloc la gent que ja està sensibilitzada i ha començat a treballar sobre l'Holocaust i en concret sobre aquestes persones, doncs, que puguin ser les primeres a poder fer el recorregut. Però recorreguts el museu n'està fent, per tant, amb poques persones, amb distància, mascareta, ja n'està començant a fer. Per tant, pensem que més o menys persones, tampoc és recomanable que aquests itineraris els siguin molt massius, perquè hi ha una persona explicant i les altres persones al voltant. I a més, bueno, també tenim un grup, per exemple, de la lectura, que treballa sobre aquests temes, que seguirà treballant, amb l'escriptora Marta Marín Dominé, que aquesta persona també ha fet una exposició relacionada amb el tema que ara està a Girona, que la portarem aquí. És a dir, que a partir d'aquí, doncs, anirem fent diferents actuacions, que algunes ja estan programades i altres estan per programar.
Per acabar, des de la seva regidoria de memòria històrica, algun altre projecte en el qual hi estiguin treballant o a punt d'obrir?
Bé, nosaltres el que tenim ganes és de normalitzar els nostres grups. El grup d'infants, evidentment, no s'ha fet, el grup de joves s'ha fet bastant, però ha d'agafar un caire més de tots els instituts. El grup de dones de la plaça sí que s'ha fet, és a dir, que el que hem fet molt, doncs, hem hagut de fer molt telemàtic. Les ganes, el grup de lectura s'ha fet telemàtic, les ganes és de continuar però fent-ho presencialment. I el proper repte, doncs, és aquesta exposició Us ofereixo els ocells, per un costat relacionat amb l'Holocaust i per altra banda relacionat amb la República, és portar l'exposició de Francesc Layret, que ja sabe d'ell en aquests moments. Per tant, en el museu nosaltres treballem molt amb el museu, i després l'altre repte és tots aquests grups que han treballat, tant l'homenatge que vam fer a l'alcalde Roc Codó com l'homenatge a les víctimes de l'Holocaust, poder acabar amb exposicions al museu. Cada any ho fem, no? Que acaben amb exposicions petites però amb art i bellesa. Reivindiquem que tots aquests temes siguin treballats des d'una perspectiva artística sempre, perquè i poètica, perquè arriba al fons de les persones i ajuda a treure angoixes a les persones. Per exemple, les dones de la plaça que van fer una flor per posar-la davant de les cases dels deportats, tenien gravat als pètals de les flors un poema de Paul Celan que tots els infants alemanys estudien perquè no perdin, no s'oblidin del que va passar. Per tant, aquest poema estava doncs fet amb una tècnica que es diu cianotipa. El tenien gravat en català, en castellà i en alemany per fer aquest homenatge. Per tant, que tots aquests aspectes doncs els puguem tirar endavant.
Doncs, Pilar Gorina, moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats a explicar-nos aquest homenatge que teníem pendent amb aquests santcugatencs que van patir l'exili durant la Guerra Civil i que van viure la cruesa dels camps de concentració nazi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar veu doncs, a aquests projectes que no són únics de Sant Cugat, sinó que ens ascendim dins un marc europeu.
Efectivament. Moltíssimes gràcies
i bona tarda. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.